Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, va, 4 minuts i ja arribarem a 3:15 de la tarda. Moment ara per obrir Plana Científica. Com cada dimecres arriba en aquest programa a l'hora d'obrir el capó, avui volem parlar d'una de les darreres notícies més impactants pel que fa a l'estat de salut de la nostra Terra, i és que els científics de tot el món ja fa més d'una dècada que van definir nou límits del sistema Terra a escala global i local en aspectes com l'increment de la temperatura, la biodiversitat, l'aigua o els nutrients. Ara, però, un gran estudi internacional publicat a la revista Nature, i on hi han participat més de 40 investigadors d'arreu del món, n'han quantificat la situació. Fins on pot aguantar la Terra perquè hi hagi vida? La situació actual és reversible? Per donar resposta a tots aquests dubtes, ja podem saludar a aquesta hora Júlia Crespin, investigadora predoctoral al grup de recerca Consolidat en Geociències Marines al Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà de la Universitat de Barcelona. Júlia, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Júlia, sembla que fa una dècada, ara ho explicàvem, la comunitat científica va establir una sèrie d'indicadors, i ara el darrer estudi publicat aquest maig passat a la revista Nature, ho dèiem, veiem que 40 investigadors asseguren que ja hem traspassat la majoria d'aquests límits que fan de la Terra un lloc segur. Per posar un context, quants indicadors hi ha i quins s'han sobrepassat?
Mira, actualment, en aquest nou estudi, com tu comentes, que l'ha fet la mateixa persona, l'investigador líder és Rockstorm, que és el Johan Rockstorm, és un investigador molt important en aquest àmbit. N'ha definit 8 en aquest nou, en l'anterior en va definir 9. La diferència entre aquests dos estudis és que ara s'estan quantificant els límits segurs per la Terra, com tu comentes. Quins s'han sobrepassat? Doncs tenim tots els cicles biogeoquímics, com poden ser el cicle del nitrat i el cicle del fòsfor. Després tenim el consum tant de l'aigua superficial com de l'aigua que prové l'aigua subterrània. Els ecosistemes, la seva funcionalitat i la biodiversitat d'aquests ecosistemes. I l'únic que no s'ha... falta els aerosols, que me'ls deixo, gairebé me'ls deixo, els aerosols, que sí que s'han pogut quantificar. El que passa és que a l'estudi indiquen que hi ha moltes diferències a nivell regional, per tant, encara no s'ha pogut quantificar a nivell global quan seria. Sembla que estem per sota del límit, per tant, que està bé, però com que no s'ha pogut quantificar a nivell general, perquè hi ha moltes zones del món on ja s'està patint aquests impactes, doncs no està quantificat a nivell global el paper. I el que no s'ha passat al límit segur és el canvi climàtic, que justament és el que més ens preocupa. No s'ha passat al límit segur, però s'ha passat al límit en el qual es compleix una justícia i podem patir danys, tot i que aquests riscos encara no són lo suficientment importants com perquè traspassi aquest llindar. El llindar perquè passi el límit segur és 1,5 graus respecte, respecte als nivells preindustrials, que com sabem és el que es va establir a l'Acord de París, i ara mateix estem a 1,2, 1,25, així que estem a puntet de traspassar-lo.
Per qui ens estigui escoltant i li acabi d'explotar el cap, tranquils, ara anirem desgranant tot això i sabrem què vol dir tot el que està passant al nostre planeta. Abans, però, per posar més en context aquests punts que ara dèiem, com s'estableixen aquesta sèrie de punts o d'indicadors? És a dir, com podem saber que a partir d'aquell punt ja la Terra no aguantarà més, per dir-ho d'alguna manera?
Mira, és una mica complicat, perquè establir aquest tipus de paràmetres costa molt. Per això, quan es va publicar el primer estudi el 2009, encara no s'havien definit bé aquests límits segurs i justos. Però el que es mira és... un cop s'arriba a un punt d'inflexió dintre d'aquest sistema, és a dir, que canviï l'estat de manera radical, per dir-ho en grans trets, aquest és el punt on ja deixa de ser segur aquest sistema.
Val. Com saps, hi haurà gent que, o no, que ens estigui escoltant, però sovint hi ha gent, i ens hi trobem, que diuen que el canvi climàtic ja ve donat per el canvi cíclic històric, no? Això fins a quin punt és cert?
Mira, No és cert de cap manera.
De cap manera?
De cap manera. De fet, la radiació solar està baixant, o sigui que hauríem de tenir un refredament. Per tant, està més que comprovat, l'evidència és òbvia, que l'augment de la temperatura mitjana de la Terra és en gran part deguda a l'impacte antropogènic. L'impacte natural és molt petit en comparació a l'antropogènic i la causa principal són l'efecte dels gasos hivernacle, en concret el més especial que coneixem tots és el diòxid de carboni.
Ara sí, vinga, va, anem punt per punt per entendre-ho tot plegat. Comencem, per exemple, per l'excés de fertilitzants, perquè segons diuen a l'estudi és el pitjor indicador. Nitrogen, fòsfor, ara ens ho deies, com a principals protagonistes d'aquesta hiperfertilització. Com afecten aquests elements als ecosistemes?
Doncs afecten d'una manera molt negativa, perquè si ens arriben més nutrients a les nostres aigües, jo sóc oceanògrafa, per tant em toca molt de prop, però això també afecta tant als rius com a llacs i altres tipus d'aigües. Si tenim molts nutrients, què passa? Que hi ha molta fotosíntesi, hi ha molta productivitat. Què passa amb això? Que les aigües es queden sense oxigen perquè l'oxigen es consumeix, per tant, el que acaba passant és que proliferen algues que són molt nocives per aquesta zona, perquè tot aquest tipus de nutrients fa que es multipliquin per mil, és com si fos un càncer.
Val.
Un càncer d'una zona concreta. Llavors, la zona és com si morís. Canvia pràcticament tot l'ecosistema, perquè es queda sense oxigen i els nivells de nutrients han variat i, per tant, la vida d'aquella zona ja no pot passar com havia passat fins a aquell moment.
Dit així, perquè no soni a populisme, hi ha mètodes per eliminar o retirar aquest tipus de fertilitzants tan nocius?
No és el meu tema d'expertesa, però diria que és bastant complicat perquè quan nosaltres introduïm una pertorbació a un sistema és molt difícil de canviar-ho. Tot i que existeixin alguns mètodes o s'hagin fet algunes proves pilot per revertir aquest tipus de problemes, fer-ho a gran escala a nivell global jo diria que és pràcticament impossible.
Va, parlem de més paràmetres, perquè, per altra banda, si no tinc entès malament, i ens ho deies, ens ho explicaves molt bé, Júlia, l'escalfament global del planeta, un dels límits que comentàvem, s'ha traspassat del límit del grau. Actualment estem en l'augment de l'1,2 i s'ha d'evitar arribar a aquest augment de l'1,5, com es va establir, ens ho deies, a la cimera del clima de París, a la COP21. El ritme que estem anant, això és aturable?
Jo crec que no és aturable. S'haurien de fer molts canvis de manera radical i vull que s'arribi en aquest punt, però veient com avança la societat, ho veig molt complicat, ho veig molt, molt, molt complicat. A l'1,5 arribarem segur, jo n'estic segura. De fet, ara ve un fenomen molt conegut en altres zones, que és el Niño, aquí ens toca més de lluny, i es creu que amb aquest fenomen del Niño es podrà arribar a l'1,5, per tant, hem d'anar en compte perquè...
Ja, els propers mesos.
Bueno, el Niño dura més d'aquests mesos, sí. Però sí, es creu que es pot arribar.
Wow.
Però són estudis preliminars encara, perquè el Niño encara no ha arribat, són només projeccions, i s'ha d'anar molt de cuidado perquè és el que parlen justament en aquest estudi de Rockstorm, és que quan s'arriben a punts d'inflexió hi ha coses que ja no es poden aturar, és com una cascada d'impactes. Per tant, i tots aquests límits planetaris estan interconnectats, per tant, s'ha d'anar amb molt de compte i s'ha de tenir consciència del que estem fent i el nostre impacte en tots aquests processos.
Clar, ara et deia, és aturable i em deies no. És però retardable?
Sí. És a dir, jo crec que si volem seguir visquent com vivim ara, s'ha d'actuar ja. Perquè ja estem començant a notar els impactes, quines temperatures estan fent aquests últims estius o ara al Nadal. Jo recordo anar amb màniga curta.
Sí, sí, aquest Nadal s'ha notat moltíssim.
Clar, si nosaltres, que som humans, ho patim, imaginem com ho viuen altres sistemes. El 91% de la calor que nosaltres emetem la guarden els oceans.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Pel que fa a Catalunya, més dades, eh? Fa dos dies veiem com els experts del monitor públic d'emissions de Catalunya estimen que després de la reducció del CO2 vinculada a la pandèmia, les emissions van créixer un 2% el 2021 i un 3% el 2022. Semblen dades baixes, però imagino que no és bona notícia que es continuï per aquest camí.
No, bueno, és que la primera cimera del clima va ser als 90 i fa molts anys que sabem que les nostres emissions de diòxid de carboni estan provocant un augment en la temperatura mitjana de la Terra. S'han aturat les emissions o s'han reduït? No, al contrari. Cada any superem el límit i cada any creixen més. Per tant, alguna cosa no l'estem comunicant bé als científics perquè no està funcionant.
Parlant de pandèmia, per cert, fa dues setmanes l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va advertir als governs que es preparessin per si torna a haver un nou patogen que porti a tot el món a una altra emergència sanitària, com la del Covid-19. L'emergència climàtica potencia que puguin sortir noves pandèmies?
Sí, ho potencia perquè en climes on la temperatura és més alta, normalment els patògens tenen la capacitat de multiplicar-se més i trobar, no?, on tu estàs més calentet, no?, ui, que bé, doncs em reprodueixo més. De fet, si tu deixes una placa al costat del radiador, segurament et sortiran, la temperatura afavoreix que es multipliquin més aquests bacteris i en aquest cas, doncs, patògens.
Anem a altres dades, perquè unes altres protagonistes són les aigües superficials i subterrànies i el seu estat. La Júlia abans ens ho deia, investiga els impactes del canvi climàtic en el mar Mediterrani mitjançant models oceànics. L'estat de salut dels nostres mars i oceans, Júlia, fins a quin punt són claus en la lluita contra l'emergència climàtica?
Bueno, són vitals, perquè els oceans, per mi, òbviament em dedico, soc oceanògrafa, per mi els oceans són la base de tot. El nostre planeta està format en la seva gran part per aigua i molts cops no el tenim en compte. I l'oceà, com t'he dit, absorbeix tota aquesta calor que la nostra atmosfera no és capaç de retenir. I no només això, sinó que també guarda aquest carboni que nosaltres deixem fora. Hi ha molta preocupació en el món científic, tot i que encara no s'ha arribat a un consens sobre això, en què arribi un dia on l'oceà ja no tingui més capacitat per absorbir aquesta calor o absorbir aquest diòxid de carboni, i llavors nosaltres en patirem molt més les conseqüències. L'oceà ens protegeix dels temporals, ens dona biodiversitat, ens dona un munt de vida, d'oci. La gran majoria de la població viu a la costa. És molt important protegir els oceans si volem seguir visquent aquí.
Clar, ara ens ho deies, que els oceans absorbeixen aquesta quantitat de calor, i jo recordo que a finals del mes de maig vèiem com s'albirava una balena menys d'una milla de l'Hotel Vela de Barcelona. Entenc que això és per la pujada de temperatura del mar, també del nostre mar, del Mediterrani?
Bé, amb això no t'ho sabria dir exactament, perquè el tipus d'avistaments d'aquest tipus de vertebrats tan grans, de balenes i etcètera, etcètera, no és tant pel fet com per l'augment de temperatura, sinó que són coses puntuals que potser de normal no veiem. Jo no em dedico a estudiar els animals, així que no t'ho sabria dir en el terme de les balenes, però diria que no està relacionat.
Mira, t'ho pregunto diferent, eh? Parlàvem d'oceans, però pel que fa a casa nostra, parlem del mar Mediterrani. En quin punt es troba el mar Mediterrani?
Doncs el mar Mediterrani ja ha passat el llindar d'un grau i mig.
Uau.
S'escalfa un 25% més ràpid que la resta del planeta, perquè és un mar amb unes característiques molt úniques en referència a la resta del món, perquè és una mar semitancada i conflueixen tant una elevada pressió humana, perquè hi ha molta gent que viu a la costa aquí en el mar Mediterrani, però a més té una elevada biodiversitat i riquesa biològica. Per tant, aquests dos punts la fan especialment vulnerable al canvi climàtic i, com t'he dit, ja s'ha arribat al grau i mig respecte als nivells preindustrials.
Clar, si continuem parlant d'aigua, crec que és necessari remarcar un titular que llegíem avui mateix a la redacció. Era un titular del diari El País, que deia el següent, El Ártico perderá todo su hielo por primera vez en las próximas décadas. De fet, diuen que la NASA i la ESA, l'Agència Espacial Europea, pronostiquen que entre el 2030, que està aquí al costat, i el 2050, arribarà el primer setembre sense gel.
Sí. És una barbaritat, això.
És una barbaritat i és molt trist, però ja fa anys que s'està veient. Arriba, no arriba. I està arribant. Jo pensava, quan estudiava el grau o el màster, que el vaig fer en canvi climàtic, no pensava que això passés tan ràpid, i sí que està passant i és molt preocupant, perquè si deixem de tenir gel a l'estiu, a l'Àrtic es pot desestabilitzar. És un dels punts d'aquestos d'inflexió que es defineixen en el camp del canvi climàtic. Uh-huh. És un punt d'inflexió respecte a l'estabilitat de la Terra.
Què significarà aquesta desestabilització?
Doncs pot afectar a molts punts a nivells de corrents, a nivells de clima també, perquè hi ha la interacció amb l'atmosfera. Uh-huh. I sobretot, tot el tema de desfer-se, si es desfà el gel continental a l'Antàrtida, doncs l'augment de nivell del mar.
Tornem a l'estudi de la revista Nature i els seus límits. Si fem una mirada al futur, veiem que s'arriben a sobrepassar tots aquests indicadors. Quan passi això, serà definitivament impossible sobreviure al planeta Terra?
No, voldrà dir que estem en un estat de risc on la vida per la civilització humana començarà a ser molt complicada. Aquí nosaltres estem a un país que està desenvolupat. Mm-hmm. I, per tant, si tu vius en una situació que no és de pobresa extrema, segurament trobaràs alguna manera d'en sortir-te, però la vida com la coneixem ja no existirà, perquè no tindrem recursos, no tindrem menjar. Serà molt complicat que puguem viure com fins ara.
Deixa'm fer-te una pregunta amb tota l'expertesa que tens, tot i que segurament serà més d'opinió personal. Ara parlàvem de la COP21, aquest tipus de cimeres serveixen per pal·liar tot això?
És un dilema important. Jo crec que és molt important que els científics d'arreu del món es reuneixin i transmetin als polítics sobre la situació que està passant, l'estat en el que estem. Tots els que ens dediquem a això estem pendents d'aquest acte, de les conclusions que es treuen dels estudis. És vital que tots els esforços científics s'uneixin en un lloc com la COP, però també té la vessant en que no deixa de ser un event on la gent també influeix molt el poder que tens i els diners que tens. Llavors, és molt complicat perquè, òbviament, hi ha països que posen condicions i posen restriccions en els estudis que després surten publicats.
Juli, ens queda un minutet, però no vull deixar-t'ho de preguntar, perquè abans ens deies on ens hi posem ja o anem cap al pedregar. Si ens hi posem ja, per on ha de passar la solució? Què hem de fer sí o sí, ja, a partir d'allà?
Mira, nosaltres poca cosa podem fer. Tu ja estàs fent bé perquè m'estàs fent aquesta entrevista a mi i jo
Gràcies.
Estic dedicant-me a això. Però el més important el tenen els polítics, tenen la font de tot, perquè són qui poden prendre mesures i aplicar restriccions que realment siguin útils. Europa, Amèrica, no s'està fent el suficient. De fet, una de les coses que diuen en aquest estudi, que va fer una conferència la persona a l'Stockhorn, al Rockstorm, perdó, deia que justament els països on s'apliquen més mesures estan sobrepassant encara més els límits que no pas els altres. Per tant, ser més conscients del que està passant, ser més estrictes i, sobretot, transmetre això a la població.
Júlia Crespí, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana. Que vagi molt bé.